Ràdio Estel. És la una del migdia.
A continuació, us oferim el cant de la Salve, a càrrec de la comunitat benedictina de Sant Benet de Montserrat.
Salve.
Us hem ofert el cant de la Salve a càrrec de la comunitat benedictina de Sant Benet de Montserrat. Rosa Solanes, germana dominica.
Benvolgut, sóc una germana dominica i tinc molts anys. Estic privada de força mobilitat. No puc seguir del tot tots els actes de comunitat de les germanes i la vostra emissora m'acompanya molt. Reso el rosari i els laudes cada dia amb la comunitat de monjos de Montserrat, gràcies a vosaltres. Que el bon Déu i la Verge us beneeixi a tot l'equip.
Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Un claretià, millor ciutadà indi. Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana ens fem ressò del reconeixement al treball del pare Vineth George amb els marginats a la zona nord del país. Sempre he pensat de fer servir els talents que Déu m'ha donat en profit de l'Església, assegura aquest jove sacerdot de 38 anys.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter. Ràdio Estel. Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Els premis que reconeixen les persones i institucions que ajuden a la qualitat de vida de les persones grans i amb dependència. 50.000 euros en premis en diferents categories, entre elles les escolars. Els nostres avis, dirigida a alumnes de primària i secundària, i treballs d'investigació sobre les persones dependents, dirigit a alumnes de batxillerat i FP. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Informa-te'n a domusvi.es/fundació i al 945 65 85.
Riferra Café. Empresa dedicada a la foneria de campanes, la instal·lació de rellotges monumentals i la sonorització d'esglésies, col·legis, ajuntaments i institucions religioses. En motiu del nostre 50è aniversari, Riferra Café dona les gràcies a tots els clients i amics que heu confiat en nosaltres. Continuem junts. Riferra Café. Ens trobareu a Girona, Barcelona, Terrassa i també a rocafé.com.
L'espiritualitat, la natura i la cultura del Nepal amb el Club Més Amics. El Nepal i el Bhutan t'esperen. Vine amb nosaltres a conèixer els regnes de l'Himàlaia. Del 16 al 25 d'octubre, Nepal i Bhutan amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel.
BMO Advocats, assessorament jurídic global i integral. Som al carrer Balma 171 de Barcelona. A BMO Advocats mantenim sempre el compromís d'una total transparència i una feina personalitzada i de proximitat amb el nostre client. Sempre informat, sempre actualitzat, sempre acompanyat. Troba'ns al 93 453 61 90 i a bmoabogados.es. BMO Advocats, perquè tu tries confiança. Més enllà de la parròquia, amb Joan Trias.
Molt bona tarda, siguin molt benvinguts a una nova edició de Més enllà de la parròquia, un programa que pretén, això, anar molt més enllà del que és l'estructura parroquial, portar-la als nostres carrers. Com sempre, avui farem una sèrie d'entrevistes, i seves són les conclusions. Salutacions de l'equip habitual, el control tècnic Antoni Huguet, la responsable de producció Virgínia Espadaler i qui els parla, Joan Trias.
A Ràdio Estel, més enllà de la parròquia.
I com els dèiem, avui volem portar la parròquia al carrer, o el carrer a la parròquia, i per parlar de carrer no hem trobat a millor persona que Manuel Lecha. Ell és president de la Fundació Mambré. Senyor Lecha, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Com va néixer aquesta fundació?
Bé, la Fundació Mambré va néixer ara farà 11 anys, fruit d'una necessitat i una carència que tenien les entitats que treballaven amb persones sense llar. De donar una resposta més estable, més digna i més assequible a les persones per poder accedir a un habitatge. En aquell moment, fonamentalment, atenien a les persones que sortien dels recursos o que agafaven al carrer, en el que dèiem les pensions del barri que es deia llavors el barri xino, que era el més barat.
El Raval, estem parlant.
El Raval, sí. Del Raval. I no donaven un bon servei. Donaven un servei que era poc eficient econòmicament i poc eficaç en la intervenció que feien. Aleshores van pensar que si amb els diners que gastaven molts diners, les entitats d'església, ho van sumar, llavors, i van veure que eren milions de pessetes.
Déu-n'hi-do.
Podrien fer les coses molt millor. I Mambré neix això, amb l'objectiu, busquem fer xarxa, fer església, a través de la col·laboració i donar millor resposta a les persones que estan en situació de sense llar.
Per aconseguir aquest objectiu en ple segle XXI, a través de quins projectes ho fan factible, això?
L'objectiu d'arribar a les persones que tinguin un... Bueno, primer, n'hi ha projectes, n'hi ha programes, n'hi ha acompanyament, o sigui, les persones... Al final, tots necessitem en la nostra vida coses molt, molt fonamentals. Sentir-nos persones, que se'ns tracti com a persones, que se'ns aculli, que se'ns acompanyi, però també que se'ns deixi ser a nosaltres mateixos. Perquè moltes vegades la qualitat d'aquesta malentesa de que nosaltres hem de decidir pels pobres. No, els pobres han de decidir per si mateixos. No podem... I a través de tots aquests programes, que això es fan amb professionals, però Mambré no neix per fer aquest acompanyament. Aquest acompanyament ho fa Sant Joan de Déu, ho fa Arrels, ho fa les Filles de la Caritat, ho fa Assís, i ho fan altres entitats, que són les fundadores de Mambré. Uh-huh. Mambré neix per una cosa molt més prosaica, que és prosaica però fonamental, que és aconseguir habitatge. Perquè tots necessitem tenir el nostre lloc. Una llar no es construeix a qualsevol lloc. Una llar, per construir-la, que és el lloc on jo em sento persona, em sento segur, estic en el meu lloc, la puc construir si tinc un lloc on està, un habitatge.
Mm. Per tant, quin tipus de professionals hi treballen a la Fundació?
A la Fundació Mambré, els professionals fonamentalment són gestors d'habitatge. O sigui, gent que cerca habitatge, gent que el gestiona, gent que dona d'alta la llum, de tal. O sigui, la directora és una economista, no és una experta en intervenció social. Uh-huh. Pues n'hi ha encarregats de buscar pisos que han treballat en una agència immobiliària, o n'hi ha altres que també tenim un acompanyament, perquè n'hi ha molts programes que a vegades necessiten... També fem un acompanyament i també tenim, en alguns casos, tenim també alguns professionals del camp social. Però la intervenció la fan les entitats, no la fa Mambré. Mambré acompanya a les entitats i a les persones.
Per tant, manca habitatge social?
Uf, manca no.
La pregunta del milió, eh?
Estem a les beceroles, o sigui, no tenim... O sigui, el gran problema de la nostra societat avui, del nostre entramat ciutadà, com a Barcelona o l'àrea metropolitana, que són fonamentalment treballem nosaltres, l'habitatge social és quasi residual.
Per tant, deixi'm preguntar-li, ara que venen eleccions, en aquest cas municipals, acabem de passar unes generals, inclús venen europees també, quan els polítics, perquè ho han fet i ho seguiran fent, diuen en els seus programes electorals, posarem no sé quants pisos, milers de pisos d'habitatge social perquè fan falta, i després es veu que això no és possible. Què pensa una fundació com Mambré?
Bueno, jo crec que fins ara, primer, no n'hi ha hagut aquestes polítiques. O sigui, si estaven escrites als papers, no s'han fet. Hi ha hagut alguna excepció d'algun ajuntament que ha pogut fer més esforç, alguna administració, però bueno, aquí l'habitatge en la nostra societat i en el nostre és un bé de rendiment econòmic, un bé comercial, i no s'ha promogut l'habitatge que doni dret a les persones a un dret que està reconegut a la Constitució i que és a una vivenda digna. Bueno, això, les xifres no les tinc ara aquí per poder-les donar, però són evidents.
Per tant, Mambré... dic d'una altra manera, eh? Són sensibles a aquest problema els poders polítics?
Jo diria que, en certa mesura, ho són. N'hi ha posicions polítiques que ho són més que altres. Depèn de la ideologia més liberal en el negoci o més oberta cap a les problemàtiques socials, però després estan les dificultats del mercat. I aquí n'hi ha d'haver una reforma molt, molt important perquè això sigui possible.
Li preguntava per la política, però deixi'm preguntar-li també per la societat catalana. La societat n'és conscient d'aquesta problemàtica?
Jo crec que cada vegada més. Quan va néixer Mambré i abans, l'habitatge ningú el posava sobre la taula. Jo des de fa molts anys he lluitat per això, perquè sempre inclús els mateixos professionals de l'acció social parlaven de la feina com el gran paradigma que donava solució a les persones. I mai es posava l'habitatge. L'habitatge era un tema que ni es tractava, residual. Ha estat recentment, ja dic, inclús les entitats socials, que han començat a veure i a parlar d'habitatge. Quan va néixer Mambré, pràcticament ningú parlava encara d'habitatge. Estem parlant de fa 11 anys, justets. Però crec que ara sí.
Perquè, a més, la crisi, eh?
Sí, perquè, a més, ara la gent ho està patint en les seves carns. Uh-huh. O sigui, això que es diu de que estan sortint la gent dels seus habitatges habituals, al barri de Sant Antoni o a Gràcia o al Raval, perquè n'hi ha un negoci per sobre de tot i està expulsant els veïns de sempre. O sigui, és que avui en dia la gent ja no és les persones pobres. Ara, o sigui, les persones pobres o les persones que estan al carrer. Ara n'hi ha molta classe, no diria mitjana, però molta classe, moltes persones que estan patint aquest problema. I ara, inclús als centres, a Sant Joan de Déu, que jo he treballat fins fa poc a l'organització, en els albergs que té Sant Joan de Déu a Barcelona, n'hi ha més treballadors pobres que gent sense llar. N'hi ha gent que està treballant i no té capacitat econòmica per tindre un habitatge.
Deixi'm preguntar-li, perquè, clar, ara qui ens estigui escoltant pot tenir el dubte d'una persona sense llar, no té habitatge, però tampoc té feina. Per tant, quan se li aconsegueix l'habitatge, se li aconsegueix feina també per poder pagar aquell habitatge d'alguna manera?
Bé, a veure, n'hi ha persones que sí, es treballen les dues línies, però també en la nostra societat hem de pensar que n'hi ha moltes persones que no tindran feina mai i que estan també excloses socialment i que estan al carrer. Malalts mentals, persones amb altres malalties, persones que per edat o per falta de capacitats no podran accedir a una feina en el mercat competitiu que avui tenim i que viuen a vegades de pensions no contributives, i aquests també tenen dret a un habitatge. O sigui, no podem mitificar el dir, oh, bueno, feina i habitatge i tot, no. Jo sempre es parla de què és quan una persona està inserida socialment, amb els paràmetres socials que tenim. O sigui, quan té feina, té una tal, bueno, tal, i a més pot anar de vacances a l'estiu. Jo sempre dic, no, deixem-nos... Una persona està inserida socialment quan pot viure dignament com a persona segons les seves possibilitats. Això és la inserció social, no els dibuixets que fem nosaltres.
Seria utòpic erradicar el problema dels sense llar? Aquesta és una pregunta que sovint li faig al director d'Arrels Fundació, en Ferran Busquets, i moltes vegades ell contesta: nosaltres treballem perquè Arrels Fundació tanqui, arribi a tancar un dia, no necessiti més de la nostra
ajuda. Aquesta és l'utopia. Aquesta és l'utopia. Realista, jo soc més realista que el Ferran, i avui en dia s'hi ha truites. O sigui, no solament estem disminuint, sinó que estem creixent en persones sense llar. No solament aquí a Barcelona, a Espanya, a Europa. La nostra societat cada vegada té més problemes de falta d'atenció a les persones. I les problemàtiques socials, econòmiques, van produint que això passi.
Per tant, cal una prevenció a aquest tipus de problemes? És a dir, cal cuidar més les persones més vulnerables de la ciutat?
Home, això sempre. O sigui, a les persones vulnerables se'ls ha de cuidar. O sigui, si un malalt mental té una bona cura, una persona possiblement, i estem per ell, i la família, o el barri, o jo què sé, avui ens parla de treball, els hem de cuidar perquè ens hem de cuidar tots, perquè hem de cuidar de los pobres. No, los pobres somos todos. Tots som pobres. I compartim el que tenim, o hauríem de compartir-ho, segons l'Evangeli, que sona d'alguna manera, no? Però és necessari fer prevenció, però la prevenció què és? Programes. O som les persones les que prevenim. Quan acompanyem, quan estem al cas del que està al nostre costat, parlaves de la parròquia, ens preocupem realment del nostre veí, del nostre... el que està a costat, ens preocupem de les problemàtiques que tenim. La prevenció passa per aquí. Després, perquè a vegades tenim la tendència de tirar-ho tot cap als poders públics, o cap a les entitats, o cap a l'Església, o cap als... No, aquí la prevenció, la gran prevenció, la fem entre tots.
Recordem que avui estem parlant amb Manuel Echa, president de la Fundació Membrer, que es dedica precisament a trobar habitatge a les persones sense llar. Deixi'm preguntar-li, senyor Echa, perquè vostè m'ho apuntava molt bé tot just ara. Mirem molt cap a la política, cap als grans organismes, com a nosaltres, com a societat, també com un conjunt. Però què hem de fer nosaltres davant d'una persona sense llar?
Bueno, primer, si la veiem, si podem acostar-nos a aquesta persona, acostar-nos amb ella. I si no, pues, donar raó a entitats que es dediquen a Arrels i parlar aquí de quan en quan el Ferrany. Uh-huh. Ja sabeu que tenen serveis inclús de voluntaris que aniran a aquesta persona a trobar-la. Però jo crec que podem fer molt més. I ara faré propaganda de Mambré. Perquè,
home, per això l'hem convidat.
Perquè nosaltres el que necessitem són habitatges. Molta gent té habitatges buits, infrautilitzats, amb els que potser pot fer negoci. Jo els invitaria que es posessin en contacte amb una entitat com a Mambré per poder oferir habitatge a aquestes persones.
Perquè com aconsegueix Mambré habitatge per a les persones sense llar? Quin és el procés?
Bueno, de moltes maneres. Tenim des d'habitatge que ens ha cedit alguna entitat, molt pocs. Normalment són entitats d'església o alguna entitat fins... Però la majoria del mercat. O sigui, anem al mercat garantint que paguem. O sigui, jo, a les nostres clients els hi garantim pagament mensual, que no sempre tots els llogaters ho paguen, que cuidarem el pis i que li tornarem com estava. Que de manera a canvi, a lo millor és, pues, bueno, una mica per sota del mercat, perquè sigui assequible a les persones, i nosaltres oferim tot això. I n'hi ha gent que ens fa confiança, que prefereixen a lo millor cobrar una mica menys, però tindré la seguretat de que ho cobraran cada mes.
I encara molta gent, senyor Letxa, que quan se li diu... miri, farà... posarà el seu pis al servei de l'ajuda d'aquells que ho necessiten, i a l'hora d'escoltar el que és el sensellarisme, es fan com enrere?
N'hi ha casos en què es fan enrere, però cada vegada més... A veure, fan confiança pues, a l'entitat, busquem una manera de gestionar-ho, perquè al final aquestes persones no podrien accedir per les normes del mercat, o sigui, no tindrien capacitat de depositar una fiança, de totes aquestes coses, però sí que n'hi ha casos, però cada vegada ens trobem més gent que està... I, a més, els que ens coneixen repeteixen. Sí. No es queden en un pis, si tenen dos, ens ho passen.
Per cert, quin és el programa europeu, Housing First?
El Housing First és una metodologia d'atendre les persones sense llar, que el que... Resumint molt, perquè si no estarien aquí, hauríem de donar una conferència, és una persona a un pis, directament, no passant per processos d'albergue... O sigui, n'hi ha el que es diu el sistema d'escalera d'ir de la calle passant per diferents fases fins que acabes en un pis, aquí no. Aquí es diu, la necessitat d'una persona sense llar és que tingui una llar. Uh-huh. I se li posa la llar. Independentment si està consumint, si beu... Primer el posem a la llar. És un programa per persones amb moltes... molt complexes a nivell de problemàtiques socials, personals... Uh-huh. I se li posa a la llar i després... no se li gestiona el que ha de fer. Ell és el que gestiona el que ha de fer.
És precisament per això, per la complexitat, que col·laboren amb altres entitats?
Bueno, jo crec... El col·laborar amb altres entitats no solament és per la complexitat. Jo crec que el col·laborar és una cosa que ens fa més força a tots. I podem donar més servei i millor servei. No... El treball en xarxa, les entitats socials, tenim una mica la tendència al capillisme, pensant que nosaltres ho fem tot bé i serem els millors. I, a més, si són d'església, a més, tenim allò de que ens ha infós l'Esperit Sant, com que és el nostre carisma, i... No, escolta'm, si sumem carismes, si sumem forces, si sumem... coneixement, si sumem tot això, ho farem tots millor. O sigui, que el col·laborar no solament...
Jo no sé si són els millors o no, el que sé és que ho intenten i ho fan. Manuel Lecha, president de la Fundació Mambrer, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Més enllà de la parròquia. Els dissabtes a la una del migdia a Ràdio Estel. BMO Advocats. Assessorament jurídic global i integral. Som al carrer Balma 171 de Barcelona. A BMO Advocats mantenim sempre el compromís d'una total transparència i una feina personalitzada i de proximitat amb el nostre client. Sempre informat, sempre actualitzat, sempre acompanyat. Troba'ns al 93 453 61 90 i a bmoabogados.es. BMO Advocats, perquè tu tries confiança. Ràdio Estel, més enllà de la parròquia.
I a més enllà de la parròquia, viatgem cap a una parròquia en concret. Ens desplacem cap a Rubí. A l'església de la parròquia Santa Maria de Rubí i el diaca Miquel Mires, qui, per cert, va presentar el llibre el passat dia 27, Història de Santa Maria de Rubí, un somni fet realitat. Anem més enllà de la parròquia i parlem d'aquest somni. Senyor Miquel Mires, què tal? Gràcies per venir als estudis de Ràdio Estel.
Gràcies a vosaltres per invitar-nos.
Segur parlarem d'aquest llibre, però abans de tot, deixi'm preguntar-li per què vostè va decidir fer-se diaca.
Bé, diaca no te'n fas. Sant Pere no es va fer papa. Sant Pere va respondre una crida. Vine i et faré pescador d'homes. Doncs el diaconat és exactament igual. És que dèiem abans, els diaques no existeixen, cada diaca. El meu cas concret, l'any 80, quan van ordenar el Nadal, Lluís Nadal, a Badalona, dues senyores de la parròquia, que eren catequistes, i això van anar, perquè el coneixien, i bueno, van allà. I la setmana següent estava allà la sacristia ajudant a la parròquia, com sempre, i em van portar el full de cants que els havien donat i em van dir, mira, això és el que hauries de fer tu. I jo vaig dir, home, sempre esteu disposats a carregar el mort amb un altre. Però després vaig dir, coi, i per què no? I vaig començar a anar rumiant, i per què no? Que no trobava un per què no sòlid. Vaig parlar amb la Matilde, la meva esposa, i la meva esposa que em va dir, fixa't, Miquel, que tu vas estudiar per capellà, vas estar 6 anys al seminari i ho vas deixar córrer, assegura-te'n. Va dir, això no em va dir res més que això. Bueno, en vista que tampoc no trobàvem cap perquè no sòlid, doncs vaig anar a parlar amb mossèn Blai, que havia sigut el primer rector, que estava a Granollers, vam estar parlant, després vaig parlar amb mossèn Anton, que era el rector que tenia llavors, i, esclar, jo no, tampoc ell no m'en trobava. I jo sí que li deia, però escolta, és que jo això d'una... Llavors es deia que havia de tenir una tasca diocesana, jo no m'hi veia. I em va dir, no et preocupis, jo parlaré amb el delegat. Bueno, i ell va parlar, i quan va tornar em va dir, mira, tal dia, no em recordo el dia, crec, tal dia tens entrevista amb el mossèn Joan Oriol, llavors era el delegat. I, bueno, el vaig anar a veure, vam estar parlant, i em va dir, bueno, doncs mira, això necessita un discerniment. Doncs mira, matricula't a l'Institut de Teologia de Barcelona, has de fer 3 cursos per graduar, per tenir el graduat en teologia, i durant aquest temps anirem parlant, anirem veient a veure si hi ha algun per què no, o si hi ha algun per què sí. I veig aquí, doncs, que d'aquesta manera va ser la meva... O sigui, ni va ser el rector l'anterior ni l'actual a qui em va cridar. Van ser aquelles dues senyors que van dir, mira, això és per tu.
Quants anys porta sent diaca escrit de Santa Maria de Rubí?
33. 33 farà el dia de la Puríssima, si te vol farà 33 anys. Van ordenar el 86.
Déu-n'hi-do. I quants canvis ha viscut aquesta parròquia en 33 anys?
He tingut 9 rectors. Si no,
9 rectors,
9
eh?
Rectors he tingut, sí. Alguns han sigut rectors d'un o administradors parroquials d'un any per traspassar, però bueno, els altres han durat més o menys temps. I cada vegada el canvi és més o menys radical, però hi ha qui normalment tots solen ser bastant prudents i hi ha una norma no escrita que diu que el rector, quan arriba el primer any, ha d'observar i anar mirant, anar prenent nota. I al cap d'un any és quan ja pot començar a canviar. Però n'hi ha que, no, com que no està escrita aquesta norma, doncs no s'hi atenen, i arriben, i bum, 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 i normalment no sol funcionar.
De dir que ara és mossèn Víctor Galindo, el rector de la parròquia, de de Santa Maria de Rubí. Què tal aquest canvi?
Bé, tenint en compte que no és rector total, perquè ell treballa a l'escola Montserrat, però bueno, això el bisbe ho entès així, ens ho ha acceptat, i jo doncs a tots he intentat... I jo, quan arriben sempre els dic, mira, jo espero no dir-te mai, això sempre s'ha fet així, perquè no hi ha res que sempre s'hagi fet així. I si alguna vegada t'ho dic, no me'n facis cas. Perquè jo em sembla que tot pot canviar, i sempre canviar, no canviar per canviar, sinó després d'una anàlisi i de dir, bueno, doncs ja, això potser si ho provem, si no una cosa no funciona, no cal que canviïs. Ara, si una cosa no funciona, mirem com som capaços de fer que funcioni millor.
Mm-hmm. Ara sí, de cop i volta vostès decideix escriure la història de Santa Maria de Rubí i la titula Un somni fet realitat. Mm-hmm. Per què un somni?
Perquè, ja veuràs, quan... Mira, el Rubí... L'any 62, quan van ser les riuades, hi havia 10.075 habitants. L'any 68 van ser 20.302, de cop, en 6 anys. Esclar, un volum. Llavors, el rector que hi havia a Sant Pere va veure que allò es desbordava, i a més hi havia 4 projectes urbanístics amb 4 punts de Rubí diferents, que allò prometia créixer encara moltíssim més. Bueno, ara, actualment, l'any 2008 ja van ser 70.000 i ara estem, segons l'INE, a febrer del 2016, 75.167.
Déu-n'hi-do, eh?
Realment n'hi ha uns quants més. Però, bueno, és... Llavors, és clar, això volia una parròquia sola no podia absorbir tot allò. Per això a Barcelona, l'any 69, uh-huh, el bisbe de Barcelona va fer un decret creant les 4 parròquies. Santa Maria, al barri de les Torres, Can Cabanyes, Sant Pau, el 25 de setembre, Rubí 2000, Sant Josep Obrer, a Can Oriol, i el Pinar, la parròquia de Sant Feliu. I això, per això va ser 4 parròquies que van ser creades fins a cop, però, esclar, la parròquia ja està creada. Ara què? Com ho fem?
De fet, vostè decideix escriure aquest llibre, com dèiem, i el passat dia 27 que es presenta aquest llibre a la mateixa parròquia. Eh? Com sí. Va ser aquesta presentació?
Bé, va anar molt bé, va ser molt participada. Els vaig dir, escolteu, no vulgueu que avui us firmi tots els llibres, perquè si algú us fa il·lusió, doncs jo cada dia, a partir de les 6 de la tarda, estic a la parròquia i podeu venir.
O ja arribarà Sant Jordi, eh?
Sí, també, si Déu vol.
Déu-n'hi-do.
Però vull dir, nosaltres allà, Rubí, l'organització aquesta de les Torres, que vam lluitar per aconseguir que fos Can Cabanyes i no hem aconseguit, encara que hi ha l'avinguda Can Cabanyes. Hi havia una maqueta que era bastant més gran que aquesta taula que tenim aquí a l'estudi, i al mig hi havia una plaça jardinada amb una església al mig. Uh-huh. I els papers de propaganda que repartien deien el prestigioso conjunto residencial Las Torres de Rubí frente a Estación Ferrocarril. Le ofrece maravillosos pisos en venta, de renta limitada, con una mínima entrada y mensualidades como un alquiler, habitables en el acto, y extraordinarias tiendas en alquiler situadas en la futura gran plaza central del conjunto frente a la iglesia. I, esclar, el senyor bisbe s'ho va creure, que hi havia una església. I va dir, doncs mira, va nomenar un primer quòrum, que no es va atrevir, i després va nomenar, l'any 70, va nomenar mossèn Blai, i li va dir, mira, com que la parròquia de Sant Pere, mossèn Jaume Torrent, està malalt, tu te'n pots anar a viure allà amb ell i l'ajudes. I quan t'hagin fet l'església, tu no has de pagar de res, quan et facin fer l'església, doncs et fas càrrec de la teva parròquia. Molt bé, pintat així, tot és perfecte. Però l'organització aquesta anava creixent i més o menys quan hi havia la meitat feta, quan es havia de fer la de la plaça aquella jardinada i tota aquesta, s'ho van vendre a ells mateixos. Però és que llavors ja els compromisos que hi havia ja no valien. Eren, o sigui, l'any 68 es van fer unes promeses que hi hauria, uh-huh, i després, quan va ser realitat, doncs bé, al final hi va haver una sèrie de persones que van creure que allò del decret estava molt bé, però que hi havia d'haver alguna cosa més. Llavors, clar, com que mossèn Blai estaven allà a Sant Pere, atrafegat i amb feina més que suficient, doncs, bueno, i, com que no et preocupis, doncs no es preocupa. I dues senyores, la Teresa Xicota, metal·lúrgica, i la Francisca Balcells, teixidora, el van anar a trobar i li van dir, mossèn, vostè és el vicari de Sant Pere o és el rector de Santa Maria? I feia un any que estaven allà ja. I diu, home, jo tinc el nomenament d'ecònom de Santa Maria, però on tinc d'anar? On és Santa Maria? I elles li van dir, escolta, si nosaltres li busquem un grup de gent, vostè vindrà? I van dir, encantat, de seguida, immediatament. I es van començar a moure. I després de moltes trobades i moltes això, a l'estiu del 72, van parlar amb una senyora que tenia un parvulari, el parvulari Lixent, la senyora Maria, i va dir, sí, aquí el dissabte a la tarda, que jo la canalla ja hem plegat i això no tinc cap inconvenient, dissabte a la tarda podeu venir aquí. Hi van 8-10 persones que es van anar trobant allà un cop al mes, feien la missa, i llavors començaven a parlar projectes, com ho podem fer això. Que si allà, que si aquí... I va dir, escolta, per què no fem una missa aquí a la plaça, el que després seria la plaça dels nens? I llavors la senyora Maria els va dir, escolta, per què no la feu aquí, al jardí de l'Ixent? I un dia jo arribo a casa, pel mes de desembre, arribo a casa i la Matilde em diu, guaita, papa, diu, guaita, que ens han posat aquí a la bústia. I era un dibuixet, un dibuixet, unes torres altes, un matrimoni, una criatura petita, i deia, la comunitat cristiana de Santa Maria de Rubí desea que la venida de Jesús les llene de alegría y les invita a la misa de Navidad, que se celebrará, si el tiempo lo permite, a las 12 del mediodía del próximo día 25 en el patio del Parvulari Xen, Paseo de las Torres 14. I jo vaig dir, mama, en nom de Jesús he vist fer cada disbarat i va quedar tot... No, no, hi anirem, si diu que som cristians i fan la missa, hi anirem. A veure què passa, a veure qui són aquesta gent. Bueno, que es diu la comunitat de Santa Maria, comunitat cristiana, i vam anar-hi, i encara hi som.
I encara hi som.
Eh? I encara hi som.
I de fet, vostè diaca d'aquesta...
Sí, exacte. I bé, doncs a partir d'aquí va néixer això, comencem de buscar. Però és clar, on ens trobem, on anem, qui som. I, bueno, amb aquesta missa van acudir unes 50 persones, aproximadament. Uh-huh. Hi ha documents fotogràfics en blanc i negre i això. I, bueno, coneixement, alguns eren del barri, altres no eren del barri i tal, i, bueno, aquí va començar a sortir, doncs, aquest primer embrió d'aquesta comunitat cristiana. I llavors vam començar a moure i ens van dir que hi havia aquella església primera, això ja estava descartat, però ens van oferir un solar, uh-huh. Un solar situat entre dos blocs de 8 pisos, i que tapava, era una entrada a la plaça, el que després seria Plaça Nova. I, bueno, si tenim això, doncs, bueno, vam començar a moure les això, es va fer un projecte, es va posar en contacte amb uns arquitectes, i es va fer un projecte, i, bueno, vam començar les reunions a veure com això... Podem fer una església, serem capaços de fer una església, bueno, fem números. I en algú va parlar que en aquest projecte, doncs, que uns 4 milions de pessetes es calculaven que es podria fer l'església. I llavors van dir, mira, busquem 100 famílies que donguin 1.000 pessetes mensuals durant 40 mesos i ja tenim l'església feta. I han dit, sí, però esclar, 100 famílies, estem parlant de l'any 72, que puguin donar 1.000 pessetes, tampoc és tan fàcil. I algú més va dir, oh, doncs, escolta, per què no fem al revés? 1.000 famílies que puguin donar 100 pessetes mensuals, o 200 o 300, però al mínim 100 pessetes mensuals, durant 40 mesos, i tenim els 40 milions, i no descartem a ningú. En teoria, qui no pot despendre's de 100 pessetes mensuals, si és una cosa en la que creus? I doncs així ens va començar, i aquesta va ser la meva tasca.
Déu-n'hi-do, finalment es va construir la parròquia. Què va significar pel barri aquesta construcció?
Pel barri va significar que era un barri que estava previst per 12.000 habitants, no hi havia cap servei, no hi havia cap lloc de reunió, no hi havia res. I llavors, doncs, bueno, a base de vam començar de moure, llavors al començar a moure l'assumpte va resultar que el prestigioso conjunto residencial de les Torres no tenia pla parcial. Només tenia permís d'obres i anava fent blocs. Una zona que estava limitat a 8 pisos alçada estaven fent blocs de 15 i 16 pisos. Estaven fent més de 200 pisos per metro quadrat, a un lloc que no s'hi podien posar més de 100. I tot això hem destapat nosaltres, a través de si ens, i vam dir, si ens obligueu, ens hi posarem aquí, taparem això. I si hem de deixar un passiu, hi posem una Mare de Déu al mig. Però si ens obligueu, farem, però no és. Llavors, bueno, van començar a moure, i com, també havien deixat un solar d'uns 700 metres quadrats per una escola. I el Ministeri d'Educació va dir que no, que ell necessitava 10.000 metres. I bueno, doncs vam dir, ah, doncs escolti, per què no fem aquest canvi? Cuidado, que mai ningú pugui dir que hem ensorrat una escola per construir una església. Perquè llavors aquell any ja la cosa començava de venir mal dades. Bé, doncs bueno, es van començar a fer. Això va portar 4 anys. I aquells 4 milions es van convertir en 7 i mig. Per tant, es va haver d'ampliar aquelles, però va ser una cosa... llavors, bueno, al final vam aconseguir que ens deixessin, perquè un local que hi havia entre la Torre D i l'edifici Albatros, un local que havia 100 i escaig metres quadrats, que el tenien ocupat, no el tenien llogat, i doncs, bueno, doncs, si ens el deixeu... Ens el deixat, vull dir, no podem pagar res, ens el deixat. I van dir, sí, i van dir, bueno, doncs mira, aquí està. I vam començar allà sense... No vam poder posar ni instal·lació d'aigua ni de llum, perquè no teníem veles. El primer tresor que vam tenir, senyor Serra, havia sigut encarregat textil, i deia, els cèntims són sagrats, i per tant no es compra res que no tinguem els cèntims. Bueno, doncs, si ens és així, doncs, esclar, vull dir, 50 persones que es comencen de trobar per allà, doncs la cosa pintava. Per això era un somni. Serem capaços o no serem capaços d'aquesta església? Bueno, doncs, vam començar d'empènyer, vam convocar una roda de premsa, vam venir La Vanguardia, el Correu Català, el Rubricata, que era un diari de Rubí, i vam preparar un dossier amb documentació per veure, i efectivament a partir d'aquí vam començar a publicar articles, vam veure que la cosa no estava bé, llavors hi havia un altre problema allà al barri, a part que ningú sabia on anar, que hi havia deien a barri de les Sabines, hi havia de passar una autopista, i bueno, tot això va sortir de cop i va bullir molt l'olla, i vam aconseguir, doncs, això, que ens canviessin. Però això ens va costar 4 anys, i per tant els preus anaven pujant. Per això continuo dient que era un somni, que no ens pots veure, i al final, bueno, al final vam aconseguir el projecte definitiu, amb aquest altre solar, que era obert, o sigui, també donava la plaça, però sense tapar l'entrada. Doncs vam aconseguir que aquest local, i vam aconseguir, només ens vam poder comprometre per les associacions que teníem, a fer el que era el cos de l'església, amb el pis pel rector a sobre, amb un cantó, i vam posar la valla i els fonaments de lo que després serien dos blocs, un bloc de dos pisos, que tenim tots els serveis. Per això va ser bastant després. De moment només vam obrir així, amb això. Tant és així que l'església no es va poder dedicar fins a cap de 20 anys, perquè teníem un altar portàtil, i, en fi, el mateix que havíem aconseguit adquirir per la tenda, aquella Santa Maria de la Tenda, doncs ho vam traspassar després a l'església.
Tot plegat és tota la història que ens va narrant el diac adscrit de la parròquia Santa Maria de Rubí, el senyor Miquel Mires, ara mateix als micròfons de Ràdio Estel. Una història molt ben documentada en aquest llibre Història de Santa Maria de Rubí, un somni fet realitat, i que el senyor Mires m'anava ensenyant, no?, una mica els documents que anava portant, etc etc etc. Això ho hem dit als oients perquè es facin una idea de com ho va explicant el senyor Mires, eh? Jo li preguntava abans per la relació de la parròquia quan va néixer amb el barri. Com ha canviat això? És a dir, a dia d'avui, quina és la relació de la parròquia amb tot el barri?
Continuem col·laborant amb l'associació de veïns, només cadascú a casa seva, però hi ha col·laboració, perquè pensa que llavors, com et dic, no hi havia res, i nosaltres, doncs, el local, com que ens l'havien deixat, nosaltres el deixàvem. Allà havien fet reunions Bandera Roja, PSUC, l'Assemblea Nacional de Catalunya, i nosaltres només dèiem, mireu, aquí està, allò és per l'església, ja tinc una escadrilla i tal. Aquí darrere hi ha aquesta taula gran, aquí teniu una escombra i un recollidor. Quan marxeu, ens heu de deixar net com està ara quan heu arribat. I vam estar, les associacions de propietaris també reunien allà. És que no hi havia si ara no em falla la memòria, no va ser fins al 97 que l'associació de veïns va tenir un local propi.
Li preguntava també per aquesta relació de la parròquia amb el barri. Deixi'm preguntar-li a la inversa. Quina és la relació del barri amb la parròquia?
Ens han respectat sempre molt, perquè han vist que, bueno, que nosaltres, inclús en un moment, al principi, nosaltres el que havia de ser el pis del rector només estava fet les quatre parets. I llavors allò feien servir per reunions. I un partit polític, ara no me'n recordo quin va ser, va posar un anunci que tendrien un encuentro polític i tal en la iglesia. No, en la iglesia no, en el piso. O sigui, està en la iglesia perquè està aquí, però no. La iglesia és otra cosa. El piso sí, el piso està a disposició de tot el que lo necessite i se lo dejamos a tot el mundo, igual que havíem fet quan estàvem allà d'això. I per això sempre ha sigut, i hem tingut relació amb l'associació de veïns, jo mateix he col·laborat, quan jo em vaig jubilar, doncs vaig estar un temps fent tallers d'alfabetització, només van apuntar tres senyores, perquè ho fèiem a les 3 de la tarda, perquè llavors jo tenia, a vegades havia d'anar a acompanyar nets al col·legi, o anar-los a buscar a les 5, i fèiem de 3 i mitja a 5, perquè així a 4 i mitja, sense mirar massa el rellotge.
Aquella feina de l'àvia.
Exactament.
Déu-n'hi-do. Hi ha molts joves que participen de la comunitat parroquial?
No massa. N'hi ha uns quants. Hi ha un grup de TZ, per exemple, que fa una pregària del estil de TZ cada mensual, però no... Hi ha alguns, perquè els grups de jove que al principi havien estat allà, ara com que són pocs, s'han unificat amb els de Terrassa i solen fer les reunions a Terrassa. Uh-huh. Alguna vegada han fet alguna reunió allà als nostres locals, algun diumenge, i això, però no tants com voldríem. Alguns en tenim, però no tant com voldríem. Però això ha sigut una història... Jo recordo quan, fa molts anys, quan jo estava allà al Berguedà, a Fígols, uh-huh, a la colònia minera de Fígols, doncs anàvem a missa fins als 14 anys. Als 14 anys començaven de treballar, els que començaven a treballar a la Límpia, on rentaven el carbó per classificar i això. I tots, no hi havia atur, eh? Tots eren... Clar, al moment que començaven a treballar, deixaven d'anar a missa. I llavors hi havia una generació que no hi ha sigut mai a l'església. I llavors ja hi havia els avis. Els pares, pocs pares d'aquella canalla, i els avis. I això continua mantenint més o menys així. Aquí, pel que jo he vist, clar, per mi el xoc va ser, clar, baixar acostumat a la muntanya, a estudiar al seminari de Solsona, i baixar a Barcelona, i podies estar tot el dia caminant i no acabaves. Doncs el xoc va ser bestial, però bueno, el vaig assumir, el vaig passar bastant bé.
Quina crida ha de ser la que ha de fer una parròquia per acostar els joves a la fe?
Això és el... Suposo que encara no l'hem trobat.
Li he fet la pregunta al milió, una mica.
Sí, no, esclar, vull dir, aquesta... Però aquest problema jo em sembla que sempre hi ha sigut a l'Església i sempre hi ha hagut un moviment de joves, però que també es van diluint. I, per exemple, nosaltres... Jo no entenc que un jovent que es diuen d'Acció Catòlica o que es diuen d'això i que la missa del diumenge no els estimen més la reunió. La reunió que fan ells, que potser fan un projecte i van a ajudar amb una escola d'això, però que si això no se sustenta amb la pregària, no sé com pot viure això. No, a mi em costa imaginar-m'ho.
A més, Santa Maria de Rubí, com moltes parròquies d'arreu del país, fan una acció assistencial important, eh?
Sí, tenim... O sigui, el Càritas ja és arxiprestal. Mm. Que cada parròquia no pot muntar el xiringuito i tenir un assistent social i tal. Llavors es fa, i amb voluntaris de cada parròquia treballen en grup amb les ordres de l'assistent social. I llavors, quan arriba alguna persona, nosaltres tenim una caixeta i tot el que recull d'aquella caixeta ja diu Càritas, doncs, i després les tres col·lectes que es fan al cap de l'any a Càritas, diocesana o arxiprestal, però l'assistència la porta està centralitzada a la parròquia de Sant Pere. Mm-hmm.
Quina ha de ser l'educació en la fe pels més petits? A través de la catequesi?
A través de la catequesi hauria de canviar molt, perquè el problema és que et ven una criatura amb 8 anys que no s'ha assenyat mai. I, esclar, el primer que li has d'ensenyar és assenyar-se, però I llavors, aquí és on coixeja tot. Criatures que són batejades, algunes no, també en venen uns quants cada any, que tenen 8 anys i no han sigut, no han sigut batejats abans i volen fer la comunió, però els altres és que són això que en diuen cristians socials, i els van batejar i ara han de fer la comunió. Alguns ja tampoc no la fan, sí, no és tan massiu com abans, però hi ha un buit, hi ha alguna cosa aquí que falla. I allò que dèiem abans de l'administració, doncs ara podem dir de la formació. Però és que a nosaltres ens van ensenyar els avis, els pares, a assenyar-nos, a dir, per nostre, teníem un Sant Crist. Ara, a les cases, jo vaig a vegades visitar malalts i no veus un Sant Crist enlloc en una casa. Abans del Sant Sopar, estava a totes les cases, jo encara tinc el que em van regalar una tia de la Matilde, és de guix, vull dir, no té cap interès artístic, però encara el tinc penjat allà al menjador. Ara no hi són. El Sagrat Cor, amb trou, amb estampa. Abans estava tot arreu. I ara no està, a les portes. I ara no hi és.
Sap que l'he notat? Que parla amb molt carinyo i amb molt amor cap a la Matilde.
Home, són 56 anys, casats.
56, eh?
56 anys de casats. Perdó, ella ara ha fet els 82 anys i jo els faré a l'agost, si Déu vol.
D'una història d'una parròquia, una història d'amor. Història de Santa Maria de Rubí, un somni fet realitat. Visitin aquesta parròquia perquè de veritat que val molt i molt la pena. Miquel Mires, diac, ha escrit a aquesta parròquia de Santa Maria de Rubí. Moltíssimes gràcies per venir avui al Més Enllà de la Parròquia i explicar-nos tota la història de la
gràcies
seva parròquia.
Gràcies a vosaltres per invitar-nos. I estem a la vostra disposició per qualsevol cosa. Si un altre dia necessiteu ampliar o alguna cosa, estem sempre a la vostra disposició.
Segur que comptem amb vostè per una altra ocasió. Fins la propera. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I a tots vostès que ens estan escoltant, si volen anar més enllà de la parròquia, si ens volen acompanyar a través dels micròfons de Ràdio Estel, anar més enllà de la parròquia, ja ho saben, i tornem el proper dissabte a la 1 del migdia, això sí, amb l'equip habitual, Antoni Huguet a les tecles del so, amb Virgínia Espadaler com a responsable de producció i amb qui els ha parlat, Joan Trias. Que passin una molt bona setmana. Adéu-siau.
Més enllà de la parròquia, amb Joan Trias. BMO Advocats, assessorament jurídic global i integral. Som al carrer Balma 171 de Barcelona. A BMO Advocats mantenim sempre el compromís d'una total transparència i una feina personalitzada i de proximitat amb el nostre client. Sempre informat, sempre actualitzat, sempre acompanyat. Troba'ns al 93 453 61 90 i a bmoabogados.es. BMO Advocats, perquè tu tries confiança.
Ràdio Estel.
such a place.
What's in your master plan?
God wants to give somebody some directions.
And I need your direction. Help
me all along.
When I am all alone, I need someone to call on.
Love you. That's right, just tell them now. Come on, you know what you're dealing with. You know what you're going through. Oh, 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 I need, yes, I do. Just can't make it. Say, I need you, Lord. Oh, like a flower needs rain. I need your presence, Lord. I can't survive without
help
you.
Me.
Tried it on my own, Jesus.
Help
I tried
me.
It on my own. But I can't make it without you.
Ràdio Estel. Ràdio Estel.cat
és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't.